El cafè de la ràdio. Allà on siguis, escolta'ns online. En directe punt radiosabadell.fm.
Tornem a Ucraïna en aquest nou dia de conflicte. Volem comentar aquesta situació aquesta hora amb Rafael Grassa, professor de Dret Internacional Públic i de Relacions Internacionals de la Universitat Autònoma de Barcelona. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos avui al Cafè de la Ràdio.
Molt bon dia.
Com veu aquesta situació a Ucraïna? Què és el que està passant exactament en aquest punt?
Doncs va haver-hi una agressió per part, en el sentit jurídic internacional, hi ha hagut una resposta d'Ucraïna, hi ha una guerra més o menys estabilitzada perquè hi ha hagut més resistència de la que semblava, perquè també hi ha unes negociacions en marxa, encara que amb possibilitats encara molt improbables d'acord, i perquè doncs caldrà veure què és el que passa en el futur. Tot i que jo crec que en aquesta setmana hi haurà esdeveniments importants per veure si la cosa es cronifica o es va cap a un acord. Per tant, és un tema important, molt important, però res de les bestieses que hem sentit a vegades amb els mitjans de comunicació. No és la guerra més important a Europa després de la Segona Guerra Mundial. Sembla que ens oblidem ara dels Balcans, dels anys 90. No és la primera vegada que una de les cinc potències membres del Consell de Seguretat Permanents i amb dret de veto violen el dret internacional. Totes cinc ho han violat habitualment. La OTAN el va violar amb l'atac del 99 i el 2000 a Sèrbia i Montenegro en el cas de la crisi de Kosovo, perquè no va ser autoritzada per al Consell de Seguretat. Putin, evidentment, planteja dubtes serioses. Hi ha una bona notícia, que és el que companyies i oligarques russos comencen a mostrar algun desafecte, que hi ha oposició interna, hi ha manifestacions complicades en contra de la guerra en aquest sentit, i que, per tant, tot fa veure que es mourà. L'altra cosa que cal dir és que no hi ha cap perill de guerra nuclear contra el que s'està dient. Òbviament, Putin ha dit, simplement en veu alta, que alertava les seves míssils, tant els nuclears intermitjos com els tàctics i sobretot els grans, però és que això ho fan totes les potències nuclears. El que passa és que ho ha dit com una fanfarronada, diguem-ne, és a dir, en aquest moment em preocupa més si la guerra continués els 15 reactors nuclears civils de producció d'energia que hi ha en Ucraïna, no Txernòbil, que ja vam veure que Ucraïna, com està fent habitualment Rússia, va mentir dient que hi havien emissions, diguem que havien pujat les emissions. Després l'Organització Internacional de l'Energia Atòmica va dir que no, que eren les mateixes, i el Banc Europeu. Per tant, estem en un compàs d'espera complicat, i jo espero que per al bé de tothom, diguem-ne, i sobretot per les repercussions amb la vida a Europa, durant aquesta setmana les coses es vagin calmant. Ara, la lliçó és clara. Quan un comença una guerra, no sap com acabarà, i això és el que ha passat, diguem-ne, en aquest moment, i sembla que Putin s'ha trobat amb més dificultats militars de les que esperava. Això que estàveu comentant del comboi, sí, és clarament un tema de logística, és a dir, tothom ha vist fotografies de tancs aturats i no destruïts. Vol dir que s'han quedat sense combustible. Aquí ha fallat l'aprovisionament, o potser pensaven que aconseguirien el combustible en ruta, conquerint dipòsits ucraïnesos, és a dir, que no hi ha hagut una planificació tan acurada. Però això és el que sol passar a la realitat sempre. Els plans estratègics, siguin militars o siguin econòmics o de països, acostumen a presentar dificultats des dels primers dies.
Deixi'm que li faci algunes preguntes, perquè ha dit coses molt interessants en aquesta primera intervenció. Deia, aquesta setmana és clau per veure si el conflicte es cronifica o no. Què és el que hauria de passar perquè el conflicte no es cronifiqués?
Bàsicament que les dues parts entenguin què és el que volen. Què és, aviam, en termes racionals, perquè jo ni puc estar amb Putin, encara que sóc dels que creu, com ha dit l'expresident François Hollande ahir, que Putin no està boig. És obvi que pot tenir certes tendències de la seva formació, tots són fills de la nostra formació, ell va ser analista del KGB durant molt de temps, pot tenir una certa concepció paranoide, nacionalista, etc., però no és un boig, com tampoc ho era Trump, malgrat tot el que es pogués fer, i és molt senzill dir que ara el tema fonamental és el que ell vol, és les garanties de neutralitat, per dir-ho així, de no entrar a l'OTAN d'Ucraïna. Això ja està, i aquesta és una de les responsabilitats que cal dir-li a l'OTAN. L'OTAN hauria d'haver dit ja fa molt de temps, no té a l'agenda real l'entrada d'Ucraïna. Ucraïna pot entrar o no a la Unió Europea, això no és problemàtic avui en moment, però el que no pot és, òbviament, a les portes de Rússia, amb unes esferes d'influència que funcionen, està a l'OTAN, perquè això que l'OTAN diu, i ho creuré, que és merament defensiu, l'altra part ho veu com agressiu i les percepcions són importants. Segona cosa, que efectivament Putin deixi de pretendre que hi hagi immediatament una defenestració del govern actual. Zelensky va ser triat. És veritat que el 2014 l'anterior president va ser eliminat pro-rus per un moviment popular, l'Euromaidan, i que a partir d'aquí van haver-hi algunes complicacions, però segurament el que es pactarà és una solució a mig termini. Tercer, segurament reobrir alguns dels temes dels acords de Minsk de 2015, després de l'annexió de Crimea i dels combats a Lugansk i a Donbass i la possessió parcial per part dels russos, i probablement, com que els han incomplert les dues parts sistemàticament, diguem-ne d'una forma o una altra, que hi hagi un acord en aquest sentit. I tercer, indirectament, encara que no estan a la taula de negociacions, alguna manifestació de voluntat d'anar progressivament aixecant sancions. Jo diria que això és el bàsic, que en aquest moment encara hi ha...
Per part de la comunitat internacional, anar aixecant sancions.
Sí, anar aixecant progressivament, però bueno, és que això ja n'hi ha prou amb què es digui. De fet, ja s'han dit, són sancions perquè hi ha hagut una agressió i una invasió, i a partir d'aquí una guerra, diguem-ne. I evidentment han hagut dos factors probablement especialment importants. Per mi, claus. El canvi d'actitud de Suïssa respecte a la seva neutralitat, que això és molt sintomàtic, i el més important, que s'està comentant molt poc, si és cert, perquè no he pogut llegir premsa finlandesa per veure-ho, per tant, però en principi, si les informacions que dona la premsa internacional i la premsa espanyola són certes, el fet de que Finlàndia també aplicaria sancions a la Unió Soviètica. Recordem que el que havien dit molts experts a l'any 2014, Brzezinski, Kissinger, no precisament pacifistes, diguem-ne, és que Ucraïna havia de ser finlanditzat, és a dir, havia set des del punt de vista de seguretat un territori neutral, cosa que a mi que no va voler la Unió Soviètica, perdó, que no va voler l'OTAN, en particular per pressions de Polònia i d'Estats Units. Però aquestes sancions, en qualsevol cas, s'anirien afectant. Ara estan afectant sobretot a particulars, perquè Rússia ja feia temps que, preveient això, havia aconseguit altres monedes que sí que juguen, encara que no tant com el dòlar, amb el mercat financer internacional, el yuan xinès, amb els contactes que té, i havia incrementat les seves reserves en or. Per tant, les sancions li faran mal, però li fan mal a mig i llarg termini, sobretot ja a curt termini li estan fent alguns bancs i alguns grans companyies, a Gazprom, per exemple. És a dir, que sí que li estan fent mal en aquest sentit des d'aquesta perspectiva.
Professor Grassa, estic molt fora de temps, però crec que la conversa ens ha quedat molt curta, per tant l'emplaço a buscar un altre moment per poder-nos asseure amb més tranquil·litat i seguir parlant, perquè m'ha semblat molt interessant tot el que ens estava explicant.
Com vulguin, i una idea per als nostres assessors, estiguin tranquils, el tema és important, però res com un atac nuclear és previsible a Europa, i espero que tampoc que hi hagi una fuita a una nova central nuclear als 15 reactors que hi ha a Ucraïna.
Ens posem en contacte just després del programa i busquem un altre dia per parlar-ne amb més tranquil·litat.
Gràcies.